Són les 8 del supermatí. Bon dia des de Pals.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Dani Cortés.
Segurament és un tòpic, però sempre es diu que cal aprendre del passat. Potser és un tòpic, però el que és veritat és que el patrimoni no s'ha d'abandonar. I a casa nostra tenim patrimoni abandonat per aturar un tren d'aquests que no passen per la comarca. Per sort, avui us expliquem dos casos en què es recupera patrimoni i ho fan els ajuntaments de manera que hi ha certa garantia que els diners es destinaran a accions que reverteixin en benefici del ciutadà. Per una banda, tenim el convent de Santa Clara de Torroella, que passarà a ser públic. Fa 3 anys, les monges el van deixar d'utilitzar i ara s'hi faran equipaments públics que encara s'han de decidir. I per altra banda, a Santa Cristina es rehabilitaran les restes de la primera església del municipi, que té el seu origen entre els segles 4 i 6. Als anys 60 aquestes restes es van desenterrar, però ha estat abandonada fins ara. Ara es vol museïtzar i promoure el seu coneixement. Avui, doncs, a la portada, aplaudim aquestes dues iniciatives quan són les 8 i gairebé 2 minuts. Això és el Supermatí. Transmet Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Extra FM Costa Brava i Ràdio Bisbal. Comencem el Supermatí saludant en Martí Seguer per saber quin temps farà avui. Martí.
Bon dia, Dani. El divendres es presenta força ennuvolat i amb vent de tramuntana. Serà a partir de la tarda que esperem també algun ruixat. Degut al vent, el Servei Meteorològic de Catalunya manté l'avís per onades que poden superar els 2,5 metres, i les temperatures es moren entre els 13 i els 22 graus. El cap de setmana no acabem de fer net, per tant, nuvolositat abundant i precipitació sobretot a la tarda. I és que ja ho diu la dita, pel maig cada dia un raig.
Sí que ho diu, sí. I ara saludem amb la Sílvia Pedret. Bon dia, Sílvia.
Bon dia.
I el Toni Selles. Bon dia, Toni.
Què tal? Bon dia.
Aquests són els titulars d'avui al Baix Empordà.
L'Ajuntament de Palamós adjudica la redacció del projecte constructiu de la nova estació d'autobusos. De les 5 ofertes que va rebre, finalment se n'ocuparà l'empresa Ingenieria, Gestió i Consultoria de Barcelona amb un pressupost d'uns 85.000 euros. L'estació tindrà una ubicació diferent a l'actual.
L'Ajuntament de Palafrugell destinarà uns 97.000 euros a la millora i ampliació de la carretera de Tamariu i a l'habilitació d'una via verda fins al trencant de Cala Pedrosa. El consistori dividirà aquesta inversió entre aquest any i el 2019.
Acció a Europa contra la pesca del corall vermell a la Costa Brava. Els eurodiputats d'Esquerra, PDeCAT i Iniciativa han registrat una pregunta al Parlament Europeu on qüestionen a la Comissió Europea si la concessió de llicències s'adequa a la normativa europea.
El palafrugellenc Sergi Sabrià serà el president del grup d'Esquerra Republicana al Parlament de Catalunya. Forma part de la reestructuració dels càrrecs per rellevar Oriol Junqueras i Marta Rovira davant la impossibilitat d'exercir responsabilitats parlamentàries.
El convent de Santa Clara de Torroella passa a ser públic. L'Ajuntament n'ha adquirit la titularitat per transformar-lo en equipament públic. Fins ara era propietat de les germanes de l'Ordre Contemplativa de Religioses Clarisses, que el van deixar d'utilitzar fa gairebé 3 anys.
Santa Cristina rehabilita una església paleocristiana que havia quedat en l'oblit. Conegut com a mausoleu de Malbet, té el seu origen en un monument funerari dels segles 4 i 6, quan acollia les restes d'una persona important i d'un familiar. Es va descobrir als anys 60.
I avui al Supermatí entrevistarem l'eurodiputat Josep Maria Terricabres per la denúncia contra el govern espanyol per les llicències per extreure corall vermell, i també parlarem amb en Jordi Díaz, que és president de l'Associació d'Hostaleria, Restauració i Oci de Platja d'Aro. Tot això al Supermatí, que ara comença. I que comencem amb dues notícies que us avança Ràdio Capital. La primera és que ja sabem quina empresa redactarà el projecte de la nova estació d'autobusos de Palamós. De les 5 que hi havien optat, s'ha imposat l'opció d'una empresa de Barcelona. El cost del projecte ascendeix a 85.000 euros. Més detalls. Pedro Ruiz.
Així és, l'Ajuntament de Palamós ja ha adjudicat la redacció del projecte constructiu de la nova estació d'autobusos. De les 5 ofertes que va rebre el consistori, finalment se n'ocuparà l'empresa Ingenieria, Gestió i Consultoria Barcelona, amb un pressupost del contracte que supera els 85.000 euros. Aquesta estació s'ubicarà a una nova localització, encara per determinar, però serà diferent de l'actual, al carrer López i Puigcerver. La construcció d'una nova estació d'autobusos és una reivindicació històrica perquè la ubicació actual es troba al vell mig del poble i això genera problemes de soroll i mobilitat. L'Ajuntament de Palamós encara no farà declaracions públiques al respecte, però segons ha pogut conèixer Ràdio Capital, properament convocaran una roda de premsa per explicar tots els detalls.
I encara una altra notícia que us avancem a Ràdio Capital. L'Ajuntament de Palafrugell destinarà 97.000 euros a la millora i ampliació de la carretera de Tamariu i a l'habilitació d'una via verda fins al trencant de Cala Pedrosa. El consistori dividirà aquesta inversió entre aquest any i el 2019. Toni Selles.
La inversió forma part del projecte de reforma de la carretera JB-6542, que és la que va a Tamariu, a càrrec de la Diputació de Girona. L'Ajuntament va arribar a un acord amb la Corporació Provincial per incloure-hi una via verda fins al trencant de Cala Pedrosa. Segons aquesta entesa, el consistori hi aportarà uns 97.280 euros. El pressupost total del projecte s'enfila fins a 1.108.000 euros. El tinent d'alcalde, Albert Gómez, en dona els detalls.
Però, a més, a través d'un acord que va arribar a aquest Ajuntament en Diputació de Girona, doncs s'aprofita per ampliar una mica més i poder fer una via verda que s'executarà des de l'inici d'aquesta ampliació fins al seu acabament, que és en el trencant de Cala Pedrosa.
L'Ajuntament hi aporta 25.000 euros a aquest exercici i el gruix 72.280 euros l'any que ve.
I ara això que escolteu... Això que escolteu són els temporals, les llevantades, que acostumen a afectar greument la platja de Sant Antoni. Doncs bé, ahir es va fer un nou pas des de l'Ajuntament de Calonge per estabilitzar, millorar i protegir aquesta platja. I va anar a aquesta roda de premsa amb Sergi Díaz.
Ahir es va oficialitzar la signatura d'aquest projecte, que modificarà i millorarà la façana marítima per evitar possibles destrosses cada cop que hi hagi un temporal. La redacció del projecte s'ha adjudicat a l'empresa Ingemet, amb un termini màxim de 6 mesos. Un cop redactat, hi haurà l'adjudicació d'obres i serà el Ministeri d'Agricultura, Pesca, Alimentació i Medi Ambient qui aprovi els pressupostos de la reforma, fixats en 16.500 euros més IVA. L'alcalde de Calonge, Jordi Soler, ha expressat la seva satisfacció amb aquest projecte.
Per tant, avui és un dia importantíssim, no només per l'estabilització de les platges, que ho és molt, sinó perquè també d'aquesta manera s'assegura la façana marítima de Sant Antoni. En temps de temporal, vosaltres que sou d'aquí i la gent que ens visita, sap que en temps de temporal el dany que sofreixen la façana marítima de Sant Antoni, sobretot en la seva part central, és importantíssim i els treballs que s'hi han de fer sempre doncs, són notoris i són importants.
Les línies d'actuació passaran per mantenir els tres espigons en forma de T que hi ha actualment. Posteriorment, dels dos espigons que van en forma d'Y, un es suprimirà i l'altre es complementarà amb una part submergida consolidant una gran platja. També hi haurà una aportació de 550.000 metres cúbics de sorra, que s'obtindran d'un repositori de sorra entre Tossa i Lloret.
Les 8 i 8 minuts, ara mateix tornem.
Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors de 6 delictes. En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista...
El Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada.
Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
Ràdio Capital.
Per saber tot el que passa a casa teva.
Aquest dissabte a la tarda, el rugbi s'apodera de l'antena de Ràdio Capital. L'equip sènior dels Senglars de Torroella de Montgrí es juga el títol de primera catalana en una final d'infart amb el Club Rugbi Espartans de Granollers i nosaltres hi serem per explicar-ho. Dissabte 5 de maig, a partir d'un quart i 5 de 7 de la tarda, des del Camp de la Fuixarda de Barcelona, Senglars de Torroella, Espartans de Granollers. Amb la narració des del mateix camp de l'Alba Cabrera i els comentaris d'Òscar Vila per explicar-ho tot en una final d'infart. I és que quan algun equip de l'Empordà s'ho juga tot, nosaltres hi som per explicar-ho.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Radio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Per la gent normal, fer dissabte significa ordenar les coses. Per nosaltres, fer dissabte significa repassar l'ordre de les 40 cançons més destacades de la setmana. Els dissabtes a les 6 de la tarda, a Ràdio Capital, hi fem la llista del Per no dir res. Un repàs a les 40 millors cançons de la setmana amb en Marc Clapés, la llista. Fes dissabte amb nosaltres. Els divendres d'11 a 12 de la nit a Ràdio Capital són perquè no paris de ballar. La teva dosi setmanal de salsa i bachata, pensada perquè comencis el cap de setmana amb tot el ritme. No paris, no de, paris de ballar. Les últimes novetats, la música que mou el món. Cada divendres d'11 a 12 de la nit amb en Martí Seguer. No paris de ballar a Ràdio Capital. La ràdio de l'Empordà.
Són les 8 i 10 minuts. El palafrugellenc Sergi Sabrià serà el president del grup d'Esquerra Republicana al Parlament de Catalunya. Forma part de la reestructuració dels càrrecs per la necessitat de rellevar els seus principals líders, Oriol Junqueras i Marta Rovira. Recordeu, Oriol Junqueras és a la presó i Marta Rovira és a l'exili a Suïssa. I aquests, evidentment, no poden exercir responsabilitats parlamentàries. En té més detalls amb David Parreño.
Sí, recordem que aquesta novetat es produeix poques setmanes després que, a finals de març, el mateix Sabrià hagués renunciat al càrrec de portaveu nacional del partit. Entre aquests canvis també hi ha la gironina Anna Caula, que serà la portaveu parlamentària, i el portaveu adjunt serà Gerard Gómez del Moral. Amb aquests canvis seran dos diputats de la circumscripció de Girona, Sabrià i Anna Caula, els que dirigiran l'activitat d'Esquerra al Parlament.
I ahir al Supermatí vam parlar amb Jordi Bellapart, activista cultural, president i membre fundador del Cineclub Torroellenc i del Cinema Montgrí. Sergi.
Bellapart va explicar la forta davallada de públic que van patir els cinemes l'any 2013. Aquesta situació els va fer repensar sobre el futur del cinema al municipi i què podien fer per millorar-ho.
Bé, val a dir que hi ha hagut amb aquests anys doncs, uns intervals que hi ha hagut, per exemple, l'any 2013, doncs, fa 5 anys, doncs, hi va haver una davallada molt forta, doncs, perquè hi va haver una davallada en relació a l'any anterior d'unes 4.000 persones. I esclar, i dius, ostres, si això continua, doncs pot ser perillós. Llavors, aleshores, aquell any el que vam fer va ser una mena de campanya, doncs, des de la Junta del Cineclub i amb els socis, doncs, per incentivar el poble, recordar-li que, esclar, que la gent no havia d'anar al cinema perquè, si no, doncs, la cosa podia perillar, no?
La programació actual del cinema de Torroella consisteix en sessions en versió original i sessions obertes per a tots els públics amb les pel·lícules doblades.
Cada 15 dies, sessions de cineclub en versió original els divendres, i després els divendres, dissabtes, diumenge i dilluns, fem cine, diguem-ne, per al públic en general, no?
I us ho explicàvem a la portada. El convent de Santa Clara de Torroella passa a ser públic. L'Ajuntament de Torroella ha adquirit la titularitat del convent, d'aquest convent de Santa Clara, per transformar-lo en un equipament públic. L'edifici, fins ara, era propietat de les germanes de l'Ordre Contemplativa de religioses clarisses, que el van deixar d'utilitzar fa gairebé 3 anys.
Es tracta d'una gran finca de mitjan segle XIX, de pràcticament 2.000 metres quadrats de superfície, al cor del nucli antic de la vila. L'Ajuntament passarà a ser-ne el propietari a canvi de la permuta de 4 solars urbanitzables situats al carrer Torrelles de la urbanització Mas Moreu. El consistori encarregarà un estudi dels seus possibles usos, que poden ser molt diversos per les dimensions de l'immoble. Val a dir que la capella mantindrà la seva qualificació com a equipament religiós i cultural. Les monges de la Providència es van dedicar a acollir nenes de famílies pobres que vagaven pels carrers mentre les mares treballaven. Les darreres germanes de la comunitat van marxar del convent de Torroella el 2015, fa gairebé 3 anys, per integrar-se al convent que l'Orde té a Reus.
I seguim parlant de monuments i de patrimoni. Santa Cristina vol rehabilitar l'antiga església paleocristiana que es va construir sobre un edifici romà. L'església té el seu origen en un monument funerari dels segles IV, entre els segles IV i VI, moment en què acollia les restes d'una persona important i un familiar seu. El mausoleu original disposava d'una petita bancambra i una sala en què es disposaven dues tombes.
Aquest edifici romà es va convertir en centre de culte i ja en època medieval es va construir en església, seguint la típica evolució dels monuments d'aquest tipus a tot Catalunya. A més, va tenir diverses ampliacions fins al segle IX. A part de la base de l'edifici, a l'entorn hi ha vestigis d'una necròpolis del segle IV al X, amb diverses tombes. L'església paleocristiana es va descobrir als anys 60 durant unes obres. Es van excavar parcialment i va quedar en l'oblit durant dècades. L'any 2007, fa més de 10 anys, un equip arqueològic de la UdG va excavar-ne l'entorn i es va senyalitzar.
Són les 8 i ara mateix 16 minuts. I tenim una iniciativa solidària dels músics bisbalencs en benefici de l'Associació de Veïnes i Veïns del barri del convent de la Bisbal d'Empordà. Per això, connectem amb en Manel Magrinyà des de la Bisbal. Bon dia, Manel.
Bon dia, companys. El del convent és un barri popular bisbalenc amb els problemes comuns a molts altres espais urbans del Baix Empordà. Una problemàtica que té el seu origen a la inacció històrica de les administracions en el seguiment dels desenvolupaments urbanístics i les necessitats socials que comporten. Per tal d'impulsar les necessàries millores del barri, va néixer l'associació que des dels seus inicis ha desplegat una intensa activitat. Demà dissabte, coincidint amb el primer aniversari de la inauguració del local social de la Talaia, un grapat de músics bisbalencs participen en un concert en el que tots els beneficis aniran destinats a projectes socials del barri. El concert tindrà lloc a les 10 de la nit a la sala d'Alternativa i actuaran San Josex, Javier Oritz, Fetus, Jordi Serradell, Pede Gans, Pau Blanc, Coalició Canalla, Panxuts Beer Band i Foguem. El president de l'Associació de Veïnes i Veïns del barri del convent, en Marcos Pacheco, ens fa 5 cèntims de les activitats de l'associació.
En aquests 4 anys hem anat fent accions comunitàries, culturals, vale? Però fins ara que tenim el local social en el barri, ara podem començar ja a generar el que són els projectes socials, que és el que realment ens interessa i és el que pot canviar el barri de veritat. El local social de la Talaia, bueno, està arreglat i gestionat pels veïns i veïnes del barri. L'associació actualment està gestionant el local. I bueno, ara actualment hi ha biblioteca i punt de lectura, hi ha tallers de costura, de ioga, reparació d'ordinadors. També estem treballant amb l'àrea de joventut i d'acció social de l'Ajuntament de la Bisbal, que venen un cop a la setmana. Una és amb l'espai jove, amb els nanos de 12 a 16 anys, i l'altra és suport escolar i acompanyament pels nens i nenes i les seves famílies, que també es fan al local social. També estem treballant amb la Fundació Acollida i Esperança, del convent, que també s'han involucrat molt amb l'associació i estan fent també coses conjuntament, estem fent coses conjuntament en el barri. A part d'això, fem accions veïnals, hi ha conscienciació i reutilització de zones comunes, fem mercats d'intercanvi, reciclatge de roba, fem concerts, també participem, fem la Tecnorrossada, que fem una vegada a l'any aquí a la Font de l'Arbre. Sí, Déu-n'hi-do, fem coses, però vull dir, tot i això, encara ens queda molt camí per tirar endavant, perquè la intenció, bueno, és anar fent de mica en mica i al final intentar millorar el barri.
Són les 8 i gairebé 20 minuts i la següent notícia que us expliquem té un efecte de so molt evident. Per qui no ho detecti, això és un robot, menys vol ser-ho. La final del RoboCat 2018 es celebrarà a l'escola Els Estanys de Platja d'Aro. El centre escolar acull aquest dissabte la final del Campionat de Robòtica Lliure de Catalunya. Un campionat que involucrarà fins a 120 estudiants de tot el territori català, Gerard Escaig.
Els 30 equips que participen competiran en diferents categories, primària, secundària i adults. L'objectiu és construir un giny mitjançant qualsevol material i programar-lo utilitzant una plataforma adient. La valoració del jurat es centrarà en el muntatge i la programació del robot, com també de la decoració que estarà centrada en la comarca de la Garrotxa. Les rondes de competició començaran a les 9 del matí i la final es celebrarà a 3:45. L'escola Els Estanys, però, ja ha viscut l'experiència d'acollir un campionat de robòtica lliure de Catalunya. L'any passat va ser el punt de trobada de la fase territorial gironina. A més, aquest centre escolar ja va guanyar el segon premi als Premis Mobile Learning Awards del 2017, entregats per Mobile World Capital Barcelona.
I us ho explicàvem al començar, volíem parlar amb en Josep Maria Terricabres, eurodiputat per Esquerra Republicana, per parlar de l'acció conjunta dels partits independentistes, de fet, dels partits catalans, a la Comissió Europea contra la pesca del corall vermell. No ha estat possible contactar amb ells, però de moment intentem explicar la notícia amb en Toni Selles. El fet és que hi ha una acció a Europa contra la pesca del corall vermell a la Costa Brava. Els eurodiputats d'Esquerra Republicana, del PDeCAT i d'Iniciativa han registrat una pregunta al Parlament Europeu on pregunten a la Comissió Europea si la concessió de llicències s'adequa a la normativa europea. Toni.
Ho ha anunciat l'eurodiputat demòcrata Ramon Tremosa a Twitter, on ha publicat la pregunta enregistrada que s'haurà de respondre per escrit. El text assegura que la concessió dels permisos contravé la moratòria de la Generalitat basada en estudis científics. També assegura que les llicències han generat rebuig a la societat civil i a la comunitat científica i ecologista, i pregunta quines mesures pensa adoptar la comissió per suspendre les llicències que posen en perill la conservació del corall vermell. A més, ahir Esquerra Republicana va enregistrar al Senat la pregunta a la ministra d'Agricultura i Pesca perquè doni explicacions sobre aquest afer.
I demà serà el Dia Mundial de la Higiene de Mans. Els serveis de salut integrats del Baix Empordà faran una campanya per evitar l'asèpsia durant l'atenció sanitària. En aquest sentit, s'han dut a terme diverses accions i la setmana vinent arribaran més. Ens ho explica en Pedro Ruiz.
Precisament una de les accions contempla la instal·lació de nous dispensadors a l'entrada dels 4 centres d'atenció primària de la comarca. La mesura forma part del Pla de Millora Contínua de l'Estratègia de Seguretat de Pacients del Departament de Salut. D'altra banda, també han realitzat tallers d'higiene de mans a l'Escola Badruna de Palamós el 15 de març, Francesc Cambó de Verges el 19 de març, Escola Rural Puigrodó d'Ullà el 4 d'abril i finalment el Col·legi de Sant Gabriel de Torroella el 5 d'abril. L'eslògan d'aquest any del Dia Mundial de la Higiene de Mans és a les vostres mans prevenir la septicèmia en l'atenció primària.
I quan són les 8 i gairebé 24 minuts, volem parlar amb en Jordi Díaz, que és el president de l'Associació d'Hoteleria, Restauració i Oci de Platja d'Aro. Senyor Díaz, bon dia.
Hola, bon dia.
Escolti, espera un moment que pujarem una mica el volum. Ara. Bon dia, dèiem.
Hola, bon dia.
Escolti, moltes gràcies per ser avui al Supermatí, perquè tenim moltes coses de què parlar. Per exemple, de la nova campanya gastronòmica de primavera a Platja d'Aro, la cullera i el bacallà. Quants restaurants hi participen en aquesta campanya?
13
restaurants. No sé, expliqui'ns una mica fins quan la podem fins quan hi podem participar, què és el que hi trobarem a Platja d'Aro amb aquesta campanya.
Va començar el 13 d'abril, o sigui, el 13 és fàcil per recordar, perquè tot va de 13, és aquesta campanya. 13 d'abril i acaba el 13 de maig, i hi ha 13 locals. O sigui, el preu no són 13, el preu són de 22 a 35, a decidir per cada local. el principal ha de ser el bacallà de segon plat. Cada local ofereix el bacallà, el plat de bacallà que l'estima més adient al seu local, el que sigui. I l'entrada també és lliure. Hi ha un postre i beguda. O sigui, és un menú complet a locals molt emblemàtics de la població i a locals que són nous i que volen fer-se conèixer i que estan donant uns bacallats molt, 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 molt atractius, molt apetitosos, en català una mica incorrecte.
Clar. Com va començar? Com va néixer aquesta campanya?
Doncs mira, vam pensar... fa un temps anàvem pensant què podríem fer durant l'època de temporada baixa i vam començar... És que sento molt alta la música de fons, sí? No sé si la pots... Sí, sento... Sí. M'acosta concentrar-me per...
Ai,
per
el que... perdona, sento... a veure...
Ara és millor?
Sí? Perdona.
Escolta, doncs vam començar que... Bueno, volíem fer o les faves de faves i pèsols de la Vall d'Aro o alguna cosa així, algo de... I vam pensar, bueno, el bacallà també pot tindre més accessibilitat al públic en general, per començar, que no pas, bueno, faves i pèsols pot ser més complicat de turísticament. I vam dir això, més que res, en Jordi del Disney va donar aquesta idea, em sembla recordar, i per què no fem bacallà? Uh-huh. El bacallà ens agrada molt, a ell i a mi, vam estar xerrant-ho, i vam dir, bueno, si engresquem a 10 locals, ho tirem endavant. I al final vam engrescar a 13. Estem molt contents.
Molt bé. Escolti, comença la campanya turística, la temporada turística, com apunta aquesta temporada?
Doncs pot pintar que molt bé, perquè ara, per exemple, per el pont aquest llarg de maig, hi ha hagut molta gent. També hem aprofitat que s'ha fet una rua de carnaval de primavera i tot una cosa o una altra. S'ha muntat una bona... Bueno, un bon cap de setmana llarg i una... Semblava que hi havia una mica més de gent del que era habitual.
Del que és habitual en un pont de maig, eh?
Exacte. A mi m'ho va semblar. I els locals per la cuina del bacallà aquesta... que li dic que en realitat es diu cullera i cuina, perquè han de ser tan bons aquests bacallans que es poden menjar en cullera perquè tenen substància. Hauríeu de provar-ho. Uh-huh. I hi ha diferents locals que no puc dir el nom en concret perquè seria molt lleig, ni un ni no dir l'altre, però jo n'he provat de 4 o 5 locals i espero provar-los al mínim la meitat abans que acabi, i de veritat que estic sorprès en el local.
Deu haver una web on podem consultar-ho tot, no?
Sí, la web de Platja d'Aro sortirà, i si ara estava provant posant-ho a internet, que sortia bacallà Platja d'Aro, i ja surt també.
Perfecte.
Hi ha diferents jocs. Bacallà, cuina del bacallà Platja d'Aro, i ja pots trobar inclús una mica explicació. Uh-huh. Però Platja d'Aro està ben indicat i hi ha publicitat a expositors, a les taules dels restaurants, hi ha cartells municipals, els diferents... Ha sortit a la televisió Costa Brava també una mica de publicitat. Doncs, bueno, estem contents per ser el primer any. Em penso que quan fem la consulta als diferents establiments, que em diguin com ha anat, després podem dir amb més ets i ulls que com ha anat. Però a primera impressió, els llocs que jo he anat, m'han dit que prou bé.
Escolti, senyor Díaz, ràpidament, deixi'm preguntar...
No em diguis de vostè.
Doncs, escolta, Jordi, deixa'm preguntar-te pel pla de comerç que s'ha presentat recentment al municipi, a Platja d'Aro. Com ho veuen des de l'associació i què en pensen?
Doncs que és un gran projecte de cara al futur. O sigui, es va fer un diagnosi de la situació i ara s'ha de fer un bon pla terapèutic perquè funcioni el pla de comerç. O sigui, va haver un senyor... Bueno, es va fer un estudi, això ho explicarà millor des de l'Ajuntament de Platja d'Aro, però es va afirmar que es va sumar esforços entre les diferents entitats privades i les públiques, i es va arribar a un acord en base a un consens de què era el millor pel poble, semblava. I llavors me sembla una cosa molt, molt assenyada i molt ben feta.
Des d'Esquerra Republicana, de Platja d'Aro, ens criticaven que potser aquest pla no teníem prou en compte les persones, els treballadors, els drets dels treballadors, i per part de l'Ajuntament ens deien que clar, Platja d'Aro té unes característiques concretes, que és que a l'estiu es treballa molt durant gairebé tots els dies. No sé si aquí en aquest model de negoci, on també intervenen els restaurants i els hotels, ja es pot canviar alguna cosa a Platja d'Aro, o això seguirà així per sempre?
No, home, ja s'intenta canviar una mica. I amb el canvi climàtic jo crec que anirà canviant sol.
Ah, sí?
Sí, no, per desgràcia sí, perquè més mesos de sol n'hi ha. Tots ho veiem. Passem de l'hivern més dur a l'estiu calorós. O sigui, ara no hi ha mig temps. I les temporades seran més llargues. D'abril a octubre hi haurà temporada per la temperatura. Una temperatura que es podrà... Jo vaig a la platja tot l'any, però bueno, ficar-se a l'aigua és més difícil.
Això anava a dir, posar-se a l'aigua és...
Ah, no, jo m'hi fico, eh? Sí? Jo, bueno, hi ha uns quants que ens fiquem tot l'any. Ens hi fiquem i és molt sa. O sigui, no hi ha cosa millor que ficar-se a l'aigua a 13 graus.
És a dir, que amb el canvi climàtic, si hi ha més temporada de sol, es pot repartir tot més i no caldrà fer jornades tan intenses, tan concentrades a l'estiu.
Però també s'ha d'entendre que en aquest cas els empresaris i els propis treballadors concentren els ingressos a uns pocs mesos encara. I llavors tothom ha de treballar més, però també els empresaris. No he seguit aquesta crítica i s'hauria de mirar, també s'hauria d'estudiar, evidentment, tot el respecte per Esquerra, i s'hauria d'estudiar què es pot millorar. Però, bueno, no ho he seguit, aquest tema. Això, més que res, a mi no em correspon, seria els polítics parlar-ho. A mi em va semblar molt bé que haguessin contractat o que haguessin fet un diagnosi ben fet, que em va semblar, el senyor que ho va explicar, ara no recordo el nom, m'ho va semblar espectacular, el que sabia i el que havia explicat, el que havia copsat, i hi havia moltes coses que estava completament d'acord jo. I ara, no sé, l'entrevista no sabia que anava per aquí, anava per el tema de promocionar la cuina del bacallà i després la primavera de tapes. La primera etapa, i després seguidament també estem fent una altra cosa molt interessant, que és tornar a casa amb taxi.
D'això en vam parlar l'altre dia. Una bona iniciativa, també.
Molt bé, molt bé. Doncs estem fent, de cop, tres campanyes i també quina més tenim prevista. Una, dos, tres, me deixo alguna. Bueno, cursos de formació, i ara n'hi ha un de cocteleria. I, bueno, ja l'estiu farem el torneig d'escacs de Platja d'Aro, això no ve de l'associació, però ja que em preguntes tu per derroteros diferents, jo també te deixo anar, que torna a vindre en Karpov, ben Lubojevic, ben Basier i ben Eugen Torre. Són quatre llegendes dels escacs, a part dels jugadors habituals.
En tot cas, Miri, volíem aprofitar que teníem aquí l'associació per preguntar sobre aspectes importants del municipi. No sé si falta alguna cosa per explicar, ja tenim temps.
Tu digue'm el que tu vulguis, Dani. Jo t'explico que sí. El bacallà, aprofiteu-ho, perquè el dia 13 de maig s'acaba. I després hi haurà gent que segur que va al restaurant i dir: ai, però no em pots fer el preu que estava acordat? I diran: no, ara el bacallà val 22 euros només aquest plat, i tot l'altre part, o 25, que hi ha restaurant que posa el bacallà 25, el plat que ve, que ofereixen, val 25 euros a la carta, i ara el poden comprar amb tot el menú per 30, poc, 30, màxim 35. Llavors, poder val la pena, paga la pena mirar-s'ho. O sigui, fer la comparativa. Dic: ostres, puc anar a aquest restaurant, aquest o aquest o aquest, per un preu, a quin preu me diuen tot el menú complet? 30, 31, 32, i en veritat, si anés a menjar-me només el bacallà, que és el mateix plat que posen a la carta, m'acostaria gairebé el preu del menú complet.
Bé, queda dit. Jordi Díaz, president de l'Associació d'Hoteleria, Restauració i Oci de Platja d'Aro.
Digues restauració, jo sí, perquè hoteleria ho tenim una mica en stand-by. O sigui,
doncs restauració,
jo sí, ja en tenim prou.
Doncs restauració, jo sí, que ja deu ser molta feina. Moltíssimes gràcies per ser avui al Supermatí.
A vosaltres, Dani, per donar la repercussió. Una abraçada.
Moltes gràcies. Adéu-siau. Que tingui molt bon dia.
Igualment.
I nosaltres continuem, són les 8:34 minuts ara mateix. I posem veu a les notícies d'aquest divendres al Baix Empordà. Per exemple, la veu de l'alcalde de Calonge, en Jordi Soler, que es mostra satisfet en el moment de signar amb el govern espanyol la reforma que incorporarà a la façana marítima de Sant Antoni un nou espigó i, a més, modificarà els actuals.
Per tant, avui és un dia importantíssim, no només per l'estabilització de les platges, que ho és molt, sinó perquè també d'aquesta manera s'assegura la façana marítima de Sant Antoni, que en temps de temporal, vosaltres que sou d'aquí i la gent que ens visita sap que en temps de temporal el dany que sofreix en la façana marítima de Sant Antoni, sobretot en la seva part central, és importantíssim, i els treballs que s'hi han de fer sempre són notoris i són importants.
Una altra veu, la del tinent d'alcalde de Palafrugell, Albert Gómez, que dona detalls del projecte per millorar la carretera de Tamariu.
Però, a més, a través d'un acord que va arribar a aquest Ajuntament en Diputació de Girona, doncs s'aprofita per ampliar una mica més i poder fer una via verda que s'executarà des de l'inici d'aquesta ampliació fins al seu acabament, que és en el trencant de Cala Pedrosa.
I, a més, la del president de l'Associació de Veïns i Veïnes del barri del Convent a la Bisbal, Marcos Pacheco, que han iniciat una campanya solidària.
Aquests 4 anys hem anat fent accions comunitàries, culturals, vale? Però fins ara que tenim el local social en el barri, ara podem començar ja a generar el que són els projectes socials, que és el que realment ens interessa i és el que pot canviar el barri de veritat. El local social de la Talaia, bueno, està arreglat i gestionat pels veïns i veïnes del barri. L'associació actualment està gestionant el local. I, bueno, ara actualment, bueno, hi ha biblioteca i punt de lectura, hi ha tallers de costura, de ioga, reparació d'ordinadors. També estem treballant amb l'àrea de joventut i d'acció social de l'Ajuntament de la Bisbal.
I l'activista cultural, president i membre fundador del Cine Club Torroellenc i del Cinema Montgrí, Jordi Bell, a part, explica l'evolució del cinema a Torroella.
Bé, val a dir que hi ha hagut en aquests anys, doncs, uns intervals, que hi ha hagut, per exemple, l'any 2013, doncs, fa 5 anys, doncs, hi va haver una davallada molt forta, doncs, perquè hi va haver una davallada en relació a l'any anterior d'unes 4.000 persones. I esclar, i dius, ostres, si això continua, doncs pot ser perillós. Llavors, aleshores, aquell any el que vam fer va ser una mena de campanya, doncs, des de la Junta del Cine Club i amb els socis, doncs, per incentivar el poble, de recordar-li que, esclar, que la gent no havia d'anar al cinema, perquè si no, doncs, la cosa podia perillar, no?
Les 8 i gairebé 37 minuts, s'acosta el cap de setmana, per tant, anem als esports. Ha arribat el moment de parlar dels equips del Baix Empordà entrant en un cap de setmana intens en l'àmbit esportiu. Comencem amb el rugbi, perquè demà els Senglars de Torroella disputaran davant dels Espartans de Granollers la final pel títol de Primera Catalana. Serà a 6:45 de la tarda al camp de la Fuixarda de Barcelona, i Ràdio Capital, com sempre, hi serem allà. Per això, avui l'Alba Cabrera s'ha citat amb el capità de l'equip torroellenc, en Domènec Sabrià, i 2 integrants més del conjunt de rugbi, l'Àlex Riera i en Pablo Levars, per conèixer les sensacions que tenen els Senglars abans del partit de demà. Bon dia, Alba.
Bon dia, Dani. Doncs sí, estem aquí en la prèvia de la final de Primera Catalana amb l'Àlex Riera, el Domènec Sabrià i el Pablo Levars. Bon dia, nois.
Bon dia. Bon dia.
Creieu que partiu com a favorits per la final d'aquest dissabte contra els Espartans?
Senglars, sempre sortim favorits. Creiem que sí.
Ho esperem.
En què creieu que us afectarà haver guanyat durant la temporada els Espartans a casa? Si creieu que és una cosa positiva, si els heu pogut conèixer millor a partir d'aquesta victòria a l'equip?
Bueno, la victòria contra Espartans sempre és un punt positiu per nosaltres.
Però el partit de la final serà molt diferent. Segurament sí que és important haver-los guanyat, però no vol dir res.
Bueno, i seguim la dinàmica que portem últimament de fer el que estem entrenant i fer el millor nostre joc.
Per tant, aquesta dinàmica creieu que pot ser la clau per continuar fent les coses, per poder guanyar? I què creieu que heu de millorar de cara a aquest partit, o què podeu treure en favor a vosaltres per aconseguir la victòria?
Bueno, nosaltres el que estem millorant molt és el tema de comunicació, i hem d'apretar aquí. Com millor ens comuniquem, més bé surten les coses.
Jo crec que la clau de la final passarà sobretot pels nervis. Saber controlar els nervis, i si el que els controli millor sortirà campió.
Bueno, i com bé ha dit en Domènec, els nervis, que també ens afecten a nosaltres els jugadors, i jo crec que és una algo que hem de fer un per si mateix i solucionar aquests nervis.
Vale, i si guanyeu la final, com a equip, què us heu proposat fer? Teniu algun repte o algun objectiu?
Bueno, tenim així mig pensat i d'això que ens reparem tots. Si aconseguim la, si saquem la copa, ens repem.
I de cara a la temporada vinent, quins teniu algun tipus d'objectiu? Ara mateix seria guanyar i acabar la temporada com a líders de Primera Catalana. Però de cara a la temporada vinent, potser ascendre a Divisió d'Honor és una cosa que s'ha plantejat o queda una mica lluny encara?
Allà tornarem a competir igual que hem fet aquest any per intentar pujar. Aquest any teníem la possibilitat, però vam renunciar. És complicat també jugar a la Lliga de Dalt, hi ha un molt bon nivell. Si estem capacitats, hi jugarem, i tant que sí, que l'objectiu és jugar a dalt.
Moltes gràcies, nois, i demà ens veiem i molta sort.
Merci.
Moltes gràcies, Alba, i molta sort als torroellencs. Us seguirem en directe, recordeu, aquest dissabte, 6:45 de la tarda, serem en directe des del Camp de la Foixarda de Barcelona a Ràdio Capital amb l'Alba Cabrera per retransmetre aquest partit. I ara passem al futbol, on les notícies no són tan positives. El Palamós podria ser equip de Primera Catalana quan s'acabi aquesta jornada. És per això que al Degà només li val la victòria per mantenir les aspiracions de salvació. No ho tindrà fàcil, ja que s'enfronta al Prat, que vol fer la promoció d'ascens a Segona Divisió B. En Pedro Ruiz ens dona més detalls.
Així és, ara el debat és si serà cara o serà creu. Queden ja només dos partits de Lliga i el Palamós, amb un peu a Primera Catalana, intentarà mantenir l'aspiració de conservar la categoria aquest diumenge al Camp del Prat. El Degà es troba en un moment molt complicat. És en posicions de descens, amb 31 punts, a una distància de 3 punts de la plaça que li atorgaria la salvació, que ara per ara és del Granollers. La dolorosa derrota acollida la setmana passada enfront l'Europa per 1-3 va ser un cop molt dur pel conjunt dirigit de Pitu Batlle. Però els groc i blaus mantenen l'esperança i són conscients que només una victòria a domicili els podria mantenir a la lluita. El primer rival d'aquests dos duels és sisè amb 57 punts i també té una lluita particular, la d'ocupar un lloc en les posicions que donen dret a disputar el play-off per pujar a Segona Divisió B. Tot plegat serà aquest diumenge, a les 12 del migdia.
Moltes gràcies, Pedro. A Segona Catalana, els equips de futbol del Baix Empordà disputen la 31a jornada i queden 4 partits pel final de temporada. Repassem els partits d'aquesta jornada amb en Marc Clapés.
Aquest dissabte a les 4, el Palafrugell jugarà a domicili contra l'Abadesenc, setè classificat, i ha de procurar mantenir-se en la zona segura de la taula perquè ara es troba 14è, a 4 punts del descens. Per la seva part, el Guíxols i l'Aro juguen diumenge. A 12:45, el Guíxols serà al camp d'Alcaldes de Malavella, 12è classificat, i a priori aconseguir sumar punts ha de ser l'objectiu dels guixolencs, que són vuitens. Finalment, l'Aro jugarà a Camprodon, on necessita sumar algun punt amb urgència per sortir del descens, trobant-se avant penúltima, 5 punts de la salvació, a 5 punts de la posició del Palafrugell.
Els esports amb en Marc Clapés i ara els esports amb en David Parreño. Anem al futbol femení amb la Unió Esportiva L'Estartit. A falta de dues jornades perquè s'acabi la present temporada de Preferent Catalana Femenina, la Unió Esportiva L'Estartit ha de salvar la categoria després d'encaixar 6 derrotes consecutives i continuar a un punt de la salvació, David.
Per fer-ho, hauran d'aconseguir punts, preferiblement els 3 punts d'una victòria quan juguin diumenge a les 4 de la tarda davant de l'Escola de Futbol Plana de Déu, penúltimes a la classificació, però només a un punt de les estartidenques, que en tenen 26 i les seves rivals 25. Veurem quin resultat aconsegueixen les noies de l'Estartit aquesta penúltima jornada, clau per mantenir o perdre la categoria. L'última jornada s'enfronten amb el líder de Preferent Gironina Catalana, el Sant Pere Pescador.
Per cert, que aquest cap de setmana Palafrugell retrau un homenatge en memòria d'Antonio Miguel Ramírez, el ciclista que va professionalitzar aquest esport a la vila i va ser un dels precursors per aconseguir la base de la cultura ciclista palafrugellenca.
El regidor d'Esports de Palafrugell, Pau Lledó, explica quines activitats es desenvoluparan en aquest memorial.
Bueno, aquesta és una activitat, és un campionat que fa el Club Ciclista Palafrugell i es fa un memorial que té dues parts, que té dos dies per primera vegada. Un és el 5 de maig, que el 5 de maig és un nou format, que es fa una contrarrellotge de pals, i llavors és el diumenge, el dia 6 de maig, que es fa un recorregut per Palafrugell.
Antoni Miguel Ramírez, recordem, va ser un ciclista actiu a Palafrugell i director esportiu del Club Ciclista Palafrugell. Es va iniciar en el món de la bicicleta a només 15 anys, passant per diversos equips i categories i guanyant diferents curses i campionats. Li van oferir fer-se professional, però va prioritzar la seva família i la feina. Va morir sobtadament l'estiu de l'any 2008 a l'edat de 52 anys, just quan el seu fill Antonio Miguel Parra, ciclista professional, estava concentrat a Palma de Mallorca amb la selecció espanyola una setmana abans de participar als Jocs Olímpics de Pequín 2008 en la modalitat de persecució en pista. Als 32 anys va iniciar la seva tasca de formació de nens i nenes amb la bicicleta.
IETA ha anunciat oficialment al poble basc la seva completa dissolució. L'organització creu que materialitzar el dret a decidir serà clau per aconseguir el reconeixement nacional.
En adelante, el principal reto será construir un proceso como pueblo que tenga como ejes la acumulación de fuerzas, la activación popular y los acuerdos entre diferentes.
Estem escoltant Arnaldo Tegui, que reaccionava a la decisió d'ETA.
Será clave. El independentismo de izquierdas trabajará para que ello conduzca a la constitución del Estado Vasco. Esta última decisión la adoptamos para favorecer una nueva fase histórica. ETA surgió de este pueblo y ahora se disuelve en él. Gora Euskal Herria Eskatuta.
L'organització indica que la seva militància ha ratificat la proposta de donar per acabats el cicle històric i la funció de l'organització, i que ETA no serà més una gent que manifesti posicions polítiques, promogui iniciatives o interpel·li altres actors. També apunta que materialitzar el dret a decidir serà clau per aconseguir el reconeixement nacional.
I el Ministeri d'Educació investiga casos d'adoctrinament i assetjament en uns 40 centres educatius pel procés. Per la seva banda, el Departament d'Ensenyament assegura que no ha obert expedients a cap professor pels requeriments rebuts.
Entre els casos que relaten, el Ministeri recull queixes de pares per fer xerrades d'independentisme radical, aprofitar un acte infantil per protestar per l'empresonament dels Jordis o la mobilització d'alumnes menors per participar en jornades de protesta política.
Protestar per l'empresonament dels Jordis, ja veieu vosaltres quina acció més radical. El govern espanyol ja té a punt el recurs contra la reforma de la llei de presidència per investir Carles Puigdemont. Fonts de la Moncloa recorden a diversos mitjans que la mesa, que el Tribunal Constitucional els va advertir del deure de complir les seves resolucions.
La llei de presidència s'ha de sotmetre a debat i votació al ple del Parlament d'avui mateix, malgrat el dictamen contrari del Consell de Garanties Estatutàries, que va concloure que la reforma vulnera l'Estatut i la Constitució. Mitjançant el seu recurs, l'executiu espanyol assegura que la llei quedarà automàticament suspesa des del moment en què el Tribunal Constitucional l'admeti a tràmit, cosa que podria passar en les hores següents a la seva aprovació a la Cambra Catalana.
Moltes gràcies, Alba Lejide. Ara anem a l'agenda. És cap de setmana, per tant, tenim moltes activitats. Comencem el repàs de l'agenda d'aquest divendres a la Biblioteca Mercè Rodoreda de Platja d'Aro, perquè a partir de les 7 de la tarda arriba una nova edició del cicle La música és un art, Marc.
Totes les conferències són sobre música i en aquesta ocasió, en cada sessió, es donaran eines per poder reconèixer quan escoltin una composició, l'època en què ha estat composada, quins instruments s'utilitzaven i les circumstàncies de l'autor. Totes les sessions són a càrrec de l'Esther Pardo i en Josep Mut i avui el tema serà l'actualitat.
I a partir de les 8 de la tarda, al Teatre La Gorga de Palamós, Impro Show.
Impro Show és un espectacle fresc, original i 100% interactiu. Els actors surten a escena sense guió i el públic decideix què passarà. La capacitat dels actors per crear històries improvisades amb humor, espontaneïtat i rapidesa és sorprenent i fan que cada funció sigui un show diferent i únic. L'entrada costa 5 euros.
Anem al dissabte. Dissabte, a partir de les 7 de la tarda, a l'auditori del Museu del Suro de Palafrugell, conferència del doctor Antonio Palomo. sobre el tema d'aquesta conferència és l'època neandertal i l'espècie humana controvertida. Sílvia Pedret.
Els neandertals des d'antic han estat una espècie a la qual se li ha menys valorat la seva humanitat. Les noves recerques han modificat totalment aquesta visió, aportant dades que els situen íntimament relacionats amb la nostra espècie. La conferència del doctor Palomo ens introduirà el tema en profunditat en aquesta activitat gratuïta per tots els públics.
I a Palamós, doble sessió de teatre infantil a la Gorga.
A les 5 de la tarda, els alumnes de tercer de l'Escola Vilaromà ens interpretaran Tot per una escata, sota la direcció de Maria Morcillo, Marc Gómez i Núria Marco. I a 8:15 seran els de segon curs, qui sota la direcció de Maria Morcillo i Elisenda Ballart ens representaran els contes Banda Càsting. Amb dues funcions seran gratuïtes.
I acabem en diumenge. A l'Auditori de Torroella de Montgrí, a 11:15 del matí, i a 12:00, Mus Infant, aigua, notes i gotes.
Mus Infant presenta aquesta proposta tan singular adreçada als pares i nadons per viure a través del món sonor músiques plenes de sensibilitat i tendresa, músiques que ens emocionen, que ens fan conèixer i ens fan viure. Una trobada familiar per compartir una estona de música en què podrem observar la resposta dels infants davant una sessió musical pel pur plaer de passar-s'ho bé. Parem l'orella? Sí, ja s'acosta l'onada, la gota, la pluja. Els vaixells solquen la mar, les gotetes de la pluja van espurnejant i nosaltres, atents. L'aire humit farà sentir les músiques més relaxants i fresques de Mus Infant.
I a 11:00 del matí, a Romanyà de la Selva, visita guiada i taller a la Cova d'en Daina.
Visita guiada a la Cova d'en Daina per conèixer el ritual de l'enterrament de la prehistòria acabant amb un taller participatiu on aprendrem l'art de la talla del sílex, encendrem foc i treballarem la ceràmica com ho feien els homes de la prehistòria.
L'art de la talla del sílex, no, l'art de la talla del sílex. Tal dia com avui... Tal dia com avui naixia el líder del grup que estem escoltant, els The New Radicals.
Greg Alexander és el productor i cantant conegut per haver format part de The New Radicals, que sobretot se'ls coneix per temes com You Get What You Give, editat l'any 1998, i amb el qual assoliria gran èxit mundial.
I tal dia com avui, però el 1974, Waterloo arribava al número 1 de la llista britànica.
El conegut grup suec ABBA va guanyar amb la cançó Waterloo la 19a edició del Festival d'Eurovisió. I gràcies a aquest èxit van arribar a ser coneguts per tot el món, arribant al número 1 de la llista britànica entre molts altres països.
I amb Waterloo arribem al final del programa. I ho fem repassant les notícies del dia al Baix Empordà amb Antoni Celles i la Sílvia Pedret.
L'Ajuntament de Palamós adjudica la redacció del projecte constructiu de la nova estació d'autobusos. De les 5 ofertes que va rebre, finalment se n'ocuparà l'empresa Ingenieria, Gestió i Consultoria de Barcelona amb un pressupost d'uns 85.000 euros. L'estació tindrà una ubicació diferent a l'actual.
L'Ajuntament de Palafrugell destinarà uns 97.000 euros a la millora i ampliació de la carretera de Tamariu i a l'habilitació d'una via verda fins al trencant de Cala Pedrosa. El consistori dividirà aquesta inversió entre aquest any i el 2019.
Acció a Europa contra la pesca del corall vermell a la Costa Brava. Els eurodiputats d'Esquerra, PDeCAT i Iniciativa han registrat una pregunta al Parlament Europeu on qüestionen a la Comissió Europea si la concessió de llicències s'adequa a la normativa europea.
El palafrugellenc Sergi Sabrià serà el president del grup d'Esquerra Republicana al Parlament de Catalunya. Forma part de la reestructuració dels càrrecs per rellevar Oriol Junqueras i Marta Rovira davant la impossibilitat d'exercir responsabilitats parlamentàries.
El convent de Santa Clara de Torroella passa a ser públic. L'Ajuntament n'ha adquirit la titularitat per transformar-lo en equipament públic. Fins ara era propietat de les germanes de l'Ordre Contemplativa de Religioses Clarisses, que el van deixar d'utilitzar fa gairebé 3 anys.
Santa Cristina rehabilita una església paleocristiana que havia quedat en l'oblit. Conegut com a mausoleu de Malbet, té el seu origen en un monument funerari dels segles 4 i 6, quan acollia les restes d'una persona important i d'un familiar. Es va descobrir als anys 60.
I nosaltres acabem el supermatí com cada dia, repassant el temps amb en Martí Seguer.
El divendres es presenta força ennuvolat i amb vent de tramuntana. Serà a partir de la tarda que esperem també algun ruixat. Degut al vent, el Servei Meteorològic de Catalunya manté l'avís per onades que poden superar els 2,5 metres. Temperatures avui entre els 13 i els 22 graus. I al cap de setmana no acabem de fer net. Per tant, nuvolositat abundant i precipitacions, sobretot a la tarda.
Va, acabem el supermatí, aquest supermatí que hem fet en David Parreño, en Martí Seguer, en Marc Clapés, l'Alba Lejide, en Gerard Escaig, en la Sílvia Pedret, en Toni Selles, el Pedro Ruiz, en Gerard Escaig i l'Alba Cabrera. A tots, que sigueu molt feliços aquest cap de setmana, que tingueu un molt bon cap de setmana i nosaltres ens tornem a veure dilluns vinent. Això és el supermatí de Ràdio Capital. Moltes gràcies per seguir-nos.